el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Tornem a ser un dia més, és dijous 7 d'abril de 2016, 55 magazins, 55 horetes compartides amb el Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Anem-hi, cita de dijous, avui sol.
Avui...
Sol i vent.
Sol i vent, bueno.
Què hem de fer, no? Ja està bé, escolta'm.
És primavera, el que dic cada dia el mateix. Hi ha de tot, a la primavera hi ha de tot.
Una setmana que el temps ha anat canviant i va girant per tots els costats possibles. I bueno, en fi, és el que té, no?, aquesta primavera.
Este matí mos preguntaven, dic, són 40 els litros que han caigut entre estos dos o tres dies. 40, 42 litros per metre quadrat.
Acumulat...
Dic, 40 o 90? Dic, no, 40.
40, 40. 40. Ja veieu, sí que és cert que què passa, que hi ha moltes zones al poble i què passa, doncs, que si potser vas a la muntanya hi ha uns litres, si estàs al mig del poble en són uns altres. Ja veieu que no ha fet una pluja molt, molt, molt abundant. Bé, avui el nostre programa, els alumnes, els joves, els estudiants, seran molt protagonistes. Per què? Perquè per un costat més de 150 alumnes han participat avui en les proves Cangur de Matemàtiques. Ho han fet a l'escola Sant Jordi i a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Coneixerem el temps de les notícies, com ha anat tot plegat. Per això també avui al nostre sortim a l'escola, ja sabeu, dijous sortim de l'estudi per anar als centres educatius. Avui parlarem del Dia Mundial de l'Activitat Física. Ja ho vam poder veure alguna fotografia per les nostres xarxes socials, les nostres xarxes socials, d'ahir fent activitats, doncs avui els alumnes ens expliquen què és el que van fer.
Què vas fer tu?
Jo no vaig fer res.
No
jo he treballat tot el dia.
No et crec.
Tot el dia. Vaig estar treballant tot el dia. I qui em coneix ho sap, que els dimecres són dies per a mi molt, molt mogudets.
Bueno.
Parlarem també d'un intercanvi musical, el que farà aquest cap de setmana a la Banda de la Cala, a la Vall d'Alba, a Castelló, un petit municipi que doncs, participaran en un intercanvi entre les bandes d'aquí, de la Milla de Mar i de la Vall d'Alba.
A l'entrevista parlarem amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta sobre el moviment veïnal de la Nacional 340 i conversarem amb Llorenç Navarro. Recordem que avui és dijous i que hi ha un nou tall a la carretera a les 6 de la tarda, no?
Tall a les 6 de la tarda i també parlarem d'aquest documental que presenten. En fi, de tota l'actualitat després de 6 mesos de mobilitzacions. I acabarem amb el SOMCAP, amb el doctor Manuel Madueño, parlant de l'artrosis, avui que precisament és el Dia Mundial de la Salut. Comencem ja aquesta nova edició del Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem amb l'actualitat d'aquest dijous 7 d'abril de 2016. 150 alumnes caleros participen en les proves Cangur de Matemàtiques.
Hi han participat alumnes de 5è i 6è de primària, de 3è i 4è d'ESO i 1er i 2è de batxillerat. La Banda de la Cala participarà aquest cap de setmana en un intercanvi a la Vall d'Alba.
Posteriorment realitzaran un nou intercanvi a la localitat saragossana de Tauste. Pinyes encarrega informes per reajustar les ambulàncies al territori.
El director territorial de Salut ja s'ha trobat amb la plataforma Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre. El govern ja té enllestit el pla de mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta.
La Generalitat no ha abandonat el projecte del nou hospital que s'havia de construir entre Tortosa i Roquetes. Els empresaris mouen fitxa per innovar i créixer online.
Experts explicaran als empresaris de l'Ebre com vendre més amb l'ajut d'internet. Neix el mític festival a l'Aldea amb els Catarres, Pepet i Marieta i DJs de renom.
Aquest esdeveniment musical tindrà lloc el 9 de juliol al Pla dels Catalans a l'Aldea. Aquests són els titulars de les notícies de la Cala Ràdio d'avui dijous 7 d'abril. Estudiants de l'Ametlla de Mar han participat aquest dijous en les proves Cangur als centres de primària i secundària de la població. En total, 150 alumnes, 50 dels quals de 5è i 6è de primària, i un centenar de 3è i 4è d'ESO i 1er i 2è de batxillerat. Els alumnes de l'Escola Sant Jordi han hagut de respondre a 20 preguntes i tenien com a límit una hora per fer-ho. En canvi, els de l'Institut Mare de Déu de la Candelera han tingut una hora i un quart i 30 preguntes per resoldre. Una de les dificultats i alhora motivacions de la prova és que no es permet l'ús de la calculadora, però sí que es permeten instruments de mesura com ara un regle. Tot i que el centre de secundària ja fa molts anys que participa en les proves Cangur, aquest ha estat el primer any que ho han fet íntegrament a l'institut per a tots els alumnes. D'aquesta manera ho destaca Laura Robert, cap del Departament de Matemàtiques de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
L'avantatge era que ho organitzàvem nosaltres per a nosaltres i no era menys problema per a nosaltres. Podíem participar també primer i segon de l'ESO, hem decidit que no participaren, ja que primer encara estan una miqueta verdets, i segon de l'ESO varen fer unes proves que es diuen les proves canguret, que eren les prèvies al cangur, perquè abans no les cangur no les feien primer i segon, i eren unes proves online. Aquest sí que només era 15 alumnes de tot segon de l'ESO triats a mà per a fer aquestes proves online.
Per a l'Escola Sant Jordi, aquest és el segon any que participen al concurs. Així valora el transcurs del dia la seva directora, Fàtima García.
L'any passat també vam participar, el primer any que participàvem, i uns quants dels alumnes nostres van quedar entre els 100 primers de tot Catalunya amb molts bons resultats, i això ens ha encoratjat i ens ha animat a tornar a participar enguany. Els alumnes estan motivats, ara mateix estan tots concentrats fent les proves i a veure, ja els hem dit que l'important és participar, però que si podem tornar a tenir els bons resultats de l'any passat, doncs millor.
Segons les dades de la Societat Catalana de Matemàtiques, entitat que coordina el Cangur, els alumnes participants en aquestes proves aquest 2016 a Catalunya ha estat de més de 95.000.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Seguim. La banda de la Cala continua fent llaços amb altres bandes d'arreu del territori i aquest dissabte 9 d'abril durà a terme la primera trobada de l'intercanvi musical amb la banda de la Vall d'Alba. La cita serà a aquest municipi de Castelló. Durant l'estada es farà una visita a la població i s'oferirà un concert entre les dues agrupacions musicals. Finalment, gaudiran d'un dinar de germanor. L'intercanvi musical vol promoure la relació amb altres músics i l'intercanvi de coneixements. Emilio Cabello, director de la banda de la Cala, explica els detalls el concert i el pròxim esdeveniment musical d'aquesta entitat.
Realitzarem un concert plegat, les dues bandes, mitja part cadascuna, i nosaltres esperarem la seva visita segurament pel cicle de concert d'estiu al juliol aquí a la Cala. I tenim una activitat aquest mes bastant important, perquè el 22 d'abril fem un concert juntament amb la banda Cau de Vent d'Hospitalet, on vindrà un director convidat, un director d'una banda molt important de Galícia, Manuel Villar, el director de la banda de la Valga, que ell ha preparat un repertori i tal, i també l'estem treballant simultàniament amb el repertori aquest de l'intercanvi.
Posteriorment, la banda de la Cala tornarà a participar en un intercanvi al municipi saragossà de Tauste. Serà durant les festes majors d'aquesta població i l'agrupació podrà tocar en els esdeveniments com les processons o les cercaviles tradicionals.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Portada territorial marcada avui per les ambulàncies al territori, perquè Ismael Pinyas ha assegurat que Salut estudiarà els efectes que ha tingut sobre les Terres de l'Ebre la reorganització del transport sanitari a partir del desplegament del nou concurs sanitari.
El director territorial de Salut ha explicat que ha tingut una primera trobada amb la plataforma Salvem les Ambulàncies i que també ha demanat diversos informes per avaluar el funcionament del nou sistema. En primer lloc, el propi SEM farà una auditoria, però també l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Segons Pinyas, l'envelliment de la població i les característiques pròpies del territori podrien fer necessari un replantejament. D'altra banda, Pinyas ha fet una valoració molt positiva del funcionament del sistema d'emergències i dels hospitals d'Amposta i Tortosa després de l'accident d'autocar a Freginals. El director de Salut ha remarcat que la resposta va ser extraordinària i que els professionals van salvar vides. A l'espera d'aquesta avaluació tenim una notícia relacionada amb el sector i és que el govern ja té enllestit el pla de mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Un pla de mobilitat que és una prioritat per a la Generalitat i també per a l'Ajuntament de Tortosa, tal i com ha avançat el mateix Ismael Pinyas. Molt possiblement la propera setmana hi haurà una reunió a Barcelona per fer una primera avaluació. El director de Salut a les Terres de l'Ebre ha recordat que el creixement de l'hospital i la solució als problemes d'aparcament estan limitats per un talús i per la presència de les muralles. Així ha valorat que potser caldrà aplicar diverses opcions, com ara la creació de zones d'aparcament a les afores de Tortosa i la implantació de busos llançadora. De la mateixa manera, també ha apuntat a la construcció d'unes escales mecàniques. Una altra opció és la construcció d'un aparcament a la zona del cinema Fèmina, que també serviria per consolidar el talús de l'hospital i instal·lar-hi un ascensor que també milloraria l'accés dels usuaris. A banda, Pinyas ha afegit que ara mateix hi ha previstes inversions que sumen gairebé 40 milions d'euros per ampliar els serveis i les instal·lacions de l'Hospital de Tortosa. Es tracta d'obres com la nova unitat de semicrítics, l'ampliació de les urgències o la construcció d'un nou hospital de dia. El director de Salut ha dit que la Generalitat no ha abandonat el projecte del nou hospital que s'havia de construir entre Tortosa i Roquetes, però Pinyas ha reconegut que la situació econòmica del país encara no permet emprendre una acció d'aquesta envergadura. Anem a la part empresarial perquè experts explicaran als empresaris de l'Ebre com vendre més amb l'ajut d'internet.
Posar al dia empresaris i emprenedors de les tendències digitals i el màrqueting online és un dels objectius pel que també lluita la Cambra de Comerç de Tortosa. Enguany, la jornada Internet i Empresa, que tindrà lloc el proper 22 d'abril a Tortosa, posarà sobre la taula com vendre més amb l'ajut d'internet. La cita, un referent per al sector online de les Terres de l'Ebre, comptarà amb experts del món digital com Joel Vicent, fundador de l'empresa tecnològica tortosina Captio, l'expert en tendències digitals Tirso Maldonado i l'expert en analítica web Enric Quintero. Més d'un centenar d'empresaris i emprenedors tindran l'oportunitat de formar-se de la mà dels millors experts del sector digital. Cadascuna de les ponències tindrà una durada aproximada de 45 minuts. Els assistents també disposaran de 15 minuts per plantejar els seus dubtes als ponents. Al migdia hi haurà una franja reservada per als Elevator Pitch, on les empreses tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes digitals als assistents amb intervencions d'un màxim de 10 minuts. Tot seguit, el restaurant botànic de Tortosa acollirà el dinar networking ideal per a compartir experiències i ampliar la xarxa de contactes. Les jornades tindran lloc a la Cambra de Comerç de Tortosa, com dèiem, el proper 22 d'abril, i serà de les 9 del matí a les 6 de la tarda. El preu 20 euros i les inscripcions es poden realitzar a la web www.internetiempresa.com.
I per últim, apuntem una cita al calendari perquè el proper 9 de juliol el Pla dels Catalans a l'Aldea acollirà un nou esdeveniment musical que arranca amb força a les Terres de l'Ebre i que pretén convertir-se en el festival musical de referència al sud de Catalunya. Se l'ha batejat amb el nom de Mítics Festival i oferirà 20 hores de música en 6 espais. A la zona de concerts en directe hi ha programades les actuacions del Mafio, el Son de la Xama, Pepet i Marieta i els Catarres, i també el Tour 40 principals. A més, una quinzena de DJs repassaran la música de les últimes dècades i l'actual en diversos espais addicionals com Mítics 80, Mítics 90 i Zona Fresh. Per calentar motors, que nos quiten lo bailao serà la festa prèvia a l'inici de Mítics Festival des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. El públic assistent també podrà gaudir d'una zona infantil, zona relax, zona d'atraccions, zona gourmet i zona VIP, i podrà experimentar la sensació de pujar a un globus aerostàtic, utilitzar una zona d'acampada i aprofitar els serveis de transport especials habilitats per l'empresa IFE. Les entrades es posaran a la venda a partir d'avui mateix i es podran adquirir per internet o bé als diferents establiments col·laboradors. L'organització preveu aportar un 2% de la facturació a l'ONG CO Birdlife amb l'objectiu de finançar la reintroducció de l'oliva al delta de l'Ebre.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Darrer minut de l'informatiu per la previsió meteorològica. Ho fem un dia més amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dijous i ho fem parlant de temperatures més baixes que les d'ahir en aquesta hora i aquest vent de mestral que va bufant, però que guanyarà intensitat de cara al final del dia. Serà llavors quan a les cotes més altes, cap a la zona dels ports, se podran arribar ratxes de 90 km per hora. A la resta o a les zones més baixes la intensitat no serà tan intensa, però també el vent serà destacat. Durant el dia dominarà el sol, amb alguns núvols tan sols, i temperatures que de cara al migdia seran força suaus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, molt bon dia. Temperatura alta, ara mateix a l'Ametlla de Mar, una temperatura de 17,8 graus centígrads, humitat relativa del 49%, el vent que bufa fortet de mestral i bufa amb una velocitat mitjana de 30,5 km per hora.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquestes han estat les notícies d'aquest dijous 7 d'abril a la sintonia de la Cala Ràdio. L'actualitat cada hora, els butlletins horaris al 107.3 FM i a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Fem una sortida, fem una escapadeta, tal com hem anunciat, cap a l'escola a veure com els nostres xiquets van viure ahir el Dia Mundial de l'Activitat Física. Van fer o no aquests 60 minuts?
Tornem a ser una setmana més sortint de l'estudi de la Cala Ràdio per anar als centres d'educació de l'Ametlla de Mar. Estem a l'escola Sant Jordi en un dia en què, a part de fer exàmens de matemàtiques, doncs hem de recordar que ahir va ser el Dia Mundial de l'Activitat Física i on els infants, els més menuts de casa, doncs eren bàsicament protagonistes, perquè aquest eslògan del Dia Mundial de l'Activitat Física, infant actiu, adult saludable, ha estat el lema de la troba d'aquest Dia Mundial d'enguany i avui en volem recordar com va anar la jornada a l'escola de Sant Jordi. Per això ens acompanyen diferents alumnes de diferents cursos. Ara mateix es presentaran. Molt bon dia.
Molt bon dia. Núria Bardí.
I el curs?
6A.
Molt bon dia. Em dic Maria Subirats i soc de 6B.
Molt bon dia. Em dic Samira Estefania i soc de 6C.
Molt bon dia. Em dic Ebtisam Chabab i 6D.
Molt bon dia, em dic Ainhoa Iglesias i soc de 6B.
Per tant, tot noies. Avui els nois, fora. Hem tirat fora els nois del programa, d'aquesta secció del Sortim a l'escola, que ells no en fan d'esport.
Sí, sí que en fan, però bueno, potser nosaltres n'hi fem més.
O potser és que fan, ara estan fent els exàmens de matemàtiques de les proves cangur i tampoc han pogut venir, potser, no?
Sí, la veritat és que sí.
Millor nosaltres parlem aquí de temes d'estos i que ells estiguen fent exàmens. Escolteu-me, este va ser un dia que no només era per als infants, també per als adults. De fet, diuen que els infants heu de fer 60 minuts d'activitat, els adults n'hem de fer 30. I ahir doncs, van haver moltes activitats, el gimnàs del poble doncs, van obrir portes, vosaltres també vau fer activitats. Ara anirem parlant, però trobo que per a començar hauríem de llegir un trosset del manifest, que és el que vau llegir aquí a l'escola. Ebdissam, què és el que vau llegir per començar?
L'eslògan, l'educació física d'infant actiu, 60 minuts cada dia, i adult saludable, 30 minuts d'activitat física cada dia.
Aquest eslògan és el que vau donar i això, lògicament, és una referència molt important a l'hora de que des de benvenuts comencéssiu a fer esport, a comencéssiu a fer activitat física. Què més dia el manifest?
L'eslògan d'aquest any és infant actiu, igual adult saludable. Una referència a la importància d'iniciar des de ben petits pràctica d'activitat física. L'activitat física i l'esport en l'etapa infantil i juvenil té múltiples beneficis, com afavorir el creixement i el benestar emocional, millorar el rendiment acadèmic i treballar els valors personals i socials, entre d'altres.
Molt bé. Ainhoa, què més dia este manifest?
Que practicar activitat física de manera regular era una eina efectiva de millora per a la qualitat de vida relacionada amb la salut, alhora que suposa un factor protector per a diferents problemes de salut crònics, com hipertensió, diabetis, dolors musculars, problemes de l'aparell circulatori, de salut mental i càncer, principalment. I també una eina de prevenció de conductes de risc associades a hàbits tòxics, alcohol, tabac i drogues.
I Samira, com tancàveu este manifest del Dia Mundial de l'Activitat Física?
Que portar un estil de vida actiu pot reduir notablement les malalties associades al sedentarisme, que actualment és el segon factor de risc de mort als països occidentals, amb una estimació de més de 3.000 morts l'any a Catalunya. Els infants tenen un repte important per a la seva salut, acumular 60 minuts d'activitat física cada dia.
Per tant, doncs, teniu un objectiu, 60 minuts. Vosaltres us acompliu aquests 60 minuts?
Sí.
Sí? En general, sí?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí, sí.
Cada dia.
Cada dia, cada dia. Bueno, ara explicarem què és l'activitat física que feu més enllà de les portes de l'escola. Però és que ahir, doncs, després de llegir el manifest i de fer una mica de classe, lògicament, és el que toca, vau fer alguna activitat al pati, és així?
Sí, vam saltar la corda.
És una miqueta l'objectiu que ahir us se proposava, no? Que a l'hora del pati potser pues aprofitéssiu estos minutets per a saltar la corda. I a més us van ajudar els companys. Vosaltres també formeu part d'aquests voluntaris del pati? També formeu part algú de vosaltres o van ser altres companys?
Sí, nosaltres també formem part d'estos voluntaris i doncs remàvem la corda o jugàvem amb algun joc de la corda per a que els nens i això poguessin saltar i passar-se-ho bé.
Perquè hem de dir que els més menudets, els de parvulari, no van poder participar, perquè com ja sabeu, doncs dimarts va ploure bastant, el pati doncs encara estava una mica mullat, i dos més van ser els de primària, de primer a sisè, que van poder participar en aquest Dia Mundial de l'Activitat Física fent esport, que és el que venia a interès. Els vostres companys us ho van passar bé? Van gaudir d'este pati una mica diferent?
Sí, molta gent va estar saltant a la corda i rient, passant-s'ho bé.
Ara tocarà tornar-ho a fer alguna altra vegada, això?
Sí, perquè va ser molt divertit i a part de jugar sempre a lo mateix, pues, és una cosa diferent.
Molt bé. Hem de dir que, com dèiem, van saltar la corda aquí al pati, però són unes esportistes pràcticament nates, perquè hi ha tots els estils possibles així d'esports que veiem. Falta alguna futbolista per aquí, eh? Perquè, dèiem, avui les són els xiquets que parlaríem molt de futbol, doncs aquí falta una futbolista també. Però tenim, per exemple, gimnàstica rítmica, Núria.
Sí, doncs pues, vas a fer equilibris, bueno, coses per a millorar-nos.
I fer actuacions, claro. Això és el millor de tot plegat, no? Després us ensenya tot el treball que fas. Quantes hores entrenes al dia?
Unes 2 hores i mitja o 3.
No són poques. que no són gens poques. Maria, tu fas o feies zumba?
Sí, feia zumba una hora, bueno, 2 hores a la setmana. I la veritat és que m'ho passava bé perquè ja fas així una mica de gimnàsia i relaciones amb la gent.
A part, balles, que això també agrada, eh?
També, també.
I aprenem ja les cançons de moda. Samira, tu fas hip-hop?
Sí, 2 hores a la setmana i la veritat que cansa molt perquè has de fer cares i força per a fer-ho bé, perquè fem competició i és molt difícil guanyar.
Ah, fas de competició de hip-hop?
Sí.
I com ho portes això, als entrenaments?
La veritat que bastant bé. De moment hem quedat quarts i cinquens. Està bé.
No, està molt bé, està molt bé els resultats. Ai, no, tu ets d'aquestes que ara estan a la moda d'anar a córrer.
Sí, bueno, sí, vaig a córrer amb uns germans una hora i mitja per practicar la resistència, la velocitat i tot.
Uh-huh. Però a part m'han xerrat que tu també fas patinatge o feies patinatge i vòlei.
Sí, feia patinatge i vòlei, i de vòlei fem exhibicions i, bueno, la veritat és que anàvem bé i de patinatge també m'agradava, l'únic que no puc anar ara.
I ara mos queda l'Eptisam, que Eptisam, tu i jo em sembla que d'esport poc ne fem, eh?
Ja, però de vegades surto per córrer un poquet amb ma germana.
Molt bé, que està molt bé això també, de tant en tant fer activitat esportiva. Lògicament no et pots saltar les classes d'esport aquí a l'escola.
No.
Tu i jo tenim deures, eh? Que a mi també ahir em van renyar el Dia Mundial de l'Activitat Física, mos hem de posar a fer tu 60 i jo 30. Ho hem de fer, eh? Ho hem de complir això.
Sí, sí.
Bueno, la resta més o menys es feu bastant d'activitat, eh? Hem de ser més constants, això sí. Jo, el primer, que m'he de marcar els reptes per este... Vosaltres, quan arriba cap d'any, no us proposeu reptes? No sou això que diuen proposar-vos reptes? Ja us vindrà, ja us vindrà. Les cares, la gent que ens està escoltant, les cares són de... Naltros de reptes cap. Doncs ja està bé, perquè segur que som molt més constants al dia a dia i intentar practicar aquests 60 minuts d'activitat física que proposen, doncs, per a que els infants siguin actius i perquè en un futur siguin uns adults saludables. Us agraeixo moltíssim, Núria, Maria, Samira, Eptisam i Ainhoa, que ens hagueu acompanyat aquests minuts aquí a la Cala Ràdio, al Sortim a l'Escola, i a seguir practicant esport, que és molt important, que fa molta salut i que de veritat que us posarà molt en forma. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. I tornem cap a les Estudi, uns consells publicitaris i l'entrevista.
Fira Abril, la fira de la mel i l'oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa als sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars... Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre. 16 i 17 d'abril. Fira Abril, l'essència del Perelló.
El restaurant del càmping L'Ametlla ja ha obert les seves portes amb una proposta gastronòmica que no pots deixar de provar. Apostem pels productes de proximitat per oferir-te els plats més característics del territori. Tasta els nostres arrossos, plats mariners, carns i peixos a la brasa. T'oferim també menú diari i menú de cap de setmana. El nostre restaurant està ubicat en un lloc perfecte per a les teves celebracions de grup i col·lectius. Amb menús totalment personalitzats, menys a mida. I tot en un indret únic, al paratge natural de Santes Creus. Restaurant del càmping L'Ametlla. Per reservar, truca'ns 977-477-155. 977-477-155. Vine i gaudeix de la nostra cuina. Restaurant del càmping L'Ametlla.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Continuem al Sempre amb tu de la Cala Ràdio en aquesta cita de dijous. Ja sabeu que el moviment veïnal per una peça gratuïta fa més de 6 mesos que segueix cada dijous tallant al tres punts viaris, a l'Ametlla de Mar, a les Cases del Canà i a Vinaròs, la carretera nacional 340, per, com dèiem, reivindicar que s'alliberin els peatges d'una vegada per totes i no s'esperi que s'acabi el termini legal. Però més enllà de la seva lluita a peu de carretera i d'estar al costat doncs, de la reclamació ciutadana, el moviment veïnal també engega una campanya de sensibilització. De fet, des d'inicis d'aquest 2016 van arrencar una campanya anomenada Prou i justament aquesta setmana l'han presentat a la ciutadania i serà aquest divendres, si no anem malament, que es farà la primera projecció al Canà. Per parlar-ne de tot plegat i de com faríem balanç d'aquests 6 mesos dels talls a la Nacional 340, ens acompanya avui el Sempre amb tu, un dels presidents de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, que és possiblement una de les més implicades en aquest moviment veïnal. Saludem a Llorenç Navarro. Llorenç, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Estem connectant des de l'Ametlla de Mar, no cap a Amposta, sinó cap a la Comunitat Valenciana, cap a València, perquè en uns minuts estareu reunits amb la Generalitat Valenciana, perquè ja ho vau fer a Parlament, ho vau fer la Generalitat de Catalunya, ara toca creuar la frontera del riu Sénia, una frontera una mica invisible, i parlar també amb el govern de la Generalitat Valenciana.
Pues sí, bueno, lo procés ha sigut llarg perquè la nostra lluita sabem que no és una lluita d'avui a demà. Sabem que estem lluitant contra poders econòmics molt potents, contra interessos creats i això és molt, molt difícil d'aconseguir quan a l'any 98 ja tenia que haver alliberat l'autopista, ja tindríem una via digna per a tots els veïns i les veïnes.
Amb qui ho reuniu avui?
Aquí ara estem a punt d'entrar ja a la Generalitat Valenciana. Tenim la reunió amb el director d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, és Carlos Domingo, i aquí nosaltres vam començar a fer la feina amb els nostres companys de Vinaròs, de Benicarló, quan aquest moviment veïnal transversal vam agafar i vam intentar ja plantejar-nos una estratègia de treball i vam anar fent la feina per dues bandes. O sigui, per la banda d'aquí, perquè nosaltres ja vam parlar en Carles Puigdemont, has parlat en Carmen Forcadell, has parlat entre els partits polítics. Nosaltres aquí sabíem el recorregut que podíem tindre i nosaltres ja sabíem que aquí la força era poca, perquè recordar a tots els veïns i veïnes que l'autopista, la concessió és d'Abertis, però la titularitat, o sigui, de qui mana és de Foment. Llavors, per això nosaltres vam començar aquesta lluita perquè sabem que el proper govern que entri a l'estat espanyol és qui té que dir si renova o no renova, que no facin com moltes vegades que a la millor a un hotel se decidien les coses. No volem que així sigui i per això vam agafar i vam plantejar-nos com ho teníem que fer. Vam començar que nosaltres reunim-nos amb el president de la Confederació de Federacions de Veïns, perquè nosaltres som un moviment veïnal, nosaltres no som polítics, aquí us ho hem deixat la feina als nostres polítics, però sabem tots com anem, no? Estem tal com estem perquè no s'ha fet la feina. Per tant, vam dir que nosaltres començaríem a espentejar per pressionar-los. I la tasca que vam fer en el seu moment, el mes de novembre, ara es comença a donar tots els seus fruits al País Valencià, perquè portem més de 30 ajuntaments, entre ells ajuntaments com Benidorm, com Villajoyosa, estem parlant de Castelló, Benicarló, Vinaròs, on els seus plenaris estan aprovant que no renoven la concessió de l'autopista i ja demanen que a tots els llocs que es pugui, perquè no hi hagi una altra carretera que doni alternativa, no hi hagi cap autovia, que sigui una autopista gratuïta. Uh-huh. Ells també demanen que no es construïssin més autovies, perquè això és un procés llarg, car, i que a més ells saben, i ho saben molt bé, que després Abertis demana i demanda a Foment perquè els bonifique.
Indemnitzacions en aquest sentit.
Això és molt fort. Llavors allí ho tenen claríssim i allí no volen autovies. Allí el que volen ja és l'autopista gratuïta. Això és perquè allí ara nosaltres tenim reunió i anem poquet a poquet. Nosaltres en Ximopuig també la tenim demanada, la consellera la tenim demanada, la reunió, però anirem poquetet, poc a poc, fent la nostra tasca, perquè el que volem és el recolzament de quasi que tots els ajuntaments que passi que l'AP7, com així ja estem aconseguint. Allí hi ha unitat dels ajuntaments de pensar el mateix que nosaltres pensem. I la setmana passada estàvem al plenari de Benicarló i per unanimitat tots ho van votar.
Així ens... Recordem una mica en aquest sentit, tot i que parlem de municipis molt més costaners en aquest sentit, també aquella idea, de parlem de l'autovia, es faci o no es faci, i amb tot el respecte d'opinions, que havia d'unir aquest tram que encara no està en una via gratuïta en aquest sentit, de doble via, que hauria d'unir des de l'Almadrava, des de l'acabament del terme de Vandellòs a l'Hospitalet de l'Infant, quan comença l'Ametlla de Mar, fins a la Jana, aquesta autovia que sempre s'havia plantejat, aquest tram inexistent de la SEP, doncs entenem que des del moviment veïnal defenseu que no caldria construir més carretera, sinó que es podria perfectament alliberar l'autopista i podria fer ser la substitució perfecta com a eix viari.
A veure, nosaltres el que no volem és crear polèmica ni buscar-la on no la hi ha. Si l'autopista és gratuïta el 2019, nosaltres el que volem immediatament és això. I si s'ha de fer un tercer carril, què es faci? Una vegada que pugui aconseguir això, però la meva pregunta és, tots estan lluitant perquè sigui gratuïta el 2019 i recuperessin un territori que és nostre, que l'hem cedit i una altra empresa ha fet negoci? Aquí el que tenim que preguntar-nos és això. Què volem, els nostres polítics? Recuperar algo d'aquí 3 anys o una promesa d'una construcció d'aquí 10? Només recordar als nostres veïns i veïnes que si nosaltres estem lluitant és perquè en els últims 5 anys, des de Castelló a Terres de l'Ebre, porten més de 130 persones mortes. Recordar-los que l'accident de l'altre dia que va llaure, que una senyora va quedar ferida, ja no està ferida, és morta, i no queda comptabilitzada. I com ella, 100 de persones. Per això, 5 anys són 130 morts, 10 anys, 260, que han d'esperar més. Per això nosaltres estem en la lluita, i per això nosaltres estem reivindicant, i per això felicito a tots els veïns i veïnes que surten cada setmana i venen a la carretera.
Uh-huh. Apuntava...
Gent que ho està fent en sentiment.
Uh-huh. Apuntava, Llorenç, aquest tema de l'autopista, de convertir-la en l'autovia, en aquest sentit, perquè una de les reclamacions que escoltàvem aquests dies passats és que caldria que l'autopista AP7 tingués una sortida entre Ulldecona, Alcanar, Vinaròs i Amposta. Hi ha un tram bastant llarg, precisament un tram on fa uns dies lamentàvem un accident de bastanta gravetat, una altra sortida que permetés una connexió amb els municipis del Montsià que actualment, si volen accedir a l'autopista per anar a distàncies llargues, cal que vagin a Amposta o ara en aquesta sortida d'Ulldecona. També
a veure, això? Nosaltres estem reivindicant també això, perquè ja en el seu moment, fa molts anys, això ja es va sol·licitar perquè els municipis com Friginals, com Godall, Santa Bàrbara, ho podrien tindre de més proximitat. Inclús, a la millor, la Sénia, quan depèn de la direcció que anés, li vindria millor. Però aquí per una raó, perquè ja que recordar a la gent de l'Ampolla el bé que li ha anat, poder tindre una sortida d'autopista. també tenim que pensar en aquesta gent i no estem trinxant un territori quan el que estem creant és un petit accés. Un accés que, repetim, si el 2019 l'autopista realment se pot aconseguir, el que passaria és que llavors faria falta inversió. I qui la faria? Si aquí, aquí inversions no en venen al nostre territori. Si per aconseguir aquí un quilòmetre, això és impossible. I recordar la gent que a la Jana no va cap carretera més, eh? O sigui, des de la Jana fins a l'aeroport de Castelló no hi ha cap autovia, eh? Llavors, i allà la Comunitat Valenciana no en volen més de carreteres d'aquestes. El que volen i el que estan demanant a tots els plenaris és que no es construïsquen més autovies i el que s'allibera és l'autopista. Per això, que et facin una obra que te quedaràs a la Jana, bueno, tu mateix. Per això hem de ser una miqueta pràctics i no embolicar la gent. Hem de ser, realment, el que ens volen fer és fer-nos badar, perdre temps, barallar-nos com així ens ha passat. Que si passo per aquí, que si passo per Font de Quinto, que si no passo... Tot això ha sigut estratègia per a no fer-se les inversions. Que ningú ens equivoque. I inclús, te vaig dir una cosa, ens gastarem diners per fer un projecte que no es farà mai d'autovia. Mira què t'hi dic. Saps com ens quedarem? Sense una cosa i sense l'altra, per no hi haure força política que treballin conjuntament. Per això ens toca anar-me al País Valencià a buscar-ho. I després ens anirem a Madrid, perquè des d'aquí, i ho repeteixo, al Parlament, el que ens ha dit i ens han parlat, és que ells voldrien eurotaxes. Voldrien que paguéssim sempre, ens van dir. Per això nosaltres estem lluitant. I demano pues, el recolzament de la gent, és una lluita dura, però te dic una cosa, ens estem fent sentir. I cada vegada més, i cada vegada més recolzament de gent. I no fa falta ser 100 persones o 500 al carrer, però els que han estan demostrant que ho estan fent amb molta il·lusió, i gràcies a ells portem més de 3.500 minuts de 340 tallada.
Ara anem a, això... anem a parlar, a Llorenç, d'aquest balanç que en feu dels 6 mesos. Deixem abans puntualitzar una cosa, i és que un dels temes importants avui a l'entrevista que volíem destacar és potser un dels temes més importants d'aquesta campanya de conscienciació per als conductors, en aquest sentit, amb la campanya Prou, que ja dèiem, des d'inicis del 2016 que porteu duent a terme, i que ara arriba amb un documental que ja havia anunciat, que el vau presentar aquest inici de setmana, dilluns, si no recordo malament, i que aquest divendres es presentarà a la ciutadania d'Alcanar, però que anirà recorrent els diferents municipis per on transcorre l'N340, si mal no m'equivoco, dijous 14 d'abril a les 8 de la tarda, després de la manifestació de la pròxima setmana, també es projectarà a la sala d'actes de l'Ajuntament aquí a l'Ametlla de Mar. Explica'ns una mica per què decidiu fer aquest documental i amb quines col·laboracions heu comptat, perquè és un element molt important a comentar. Llorenç.
Nosaltres, quan es comencem des d'un principi el moviment veïnal, la nostra forma de treballar tota la vida ha sigut reivindicar, però assumir responsabilitats i culpes. Tot el que està passant és culpa nostra. La veritat és així, perquè els accidents, la majoria dels accidents, la culpa és nostra, de que fem un mal adelantament, de que a la millor estem pendents més del mòbil, a la millor anem cansats, i hem de reconèixer que la culpa és nostra. Per això, part de la culpa que és nostra, el que hem d'intentar és també fer una campanya de prevenció, com així ho han fet. Fer que la gent se consciencie que és una carretera que és perillosa i que sàpiga que no tingui temor, però que tenim que anar bé. Però, Alto, no només tu. També és important que vegi bé l'altre. Per això és una campanya que és bona, que contra més gent la pugui veure millor. És una campanya on vam agafar, vam començar primer que res en l'ataúd, que portàvem pels llocs, que anaven pintant siluetes pel carrer, on s'anaven penjant creus per la carretera de cartó. Una miqueta dura, però és que dura és la 340. I aquí, abans vam agafar la continuació, era un documental que el Lluís Ortega, aquí a Alcanar, se va oferir per a fer-lo, i així ens ha sigut, ens ha fet un documental, i la idea nostra va ser que nosaltres el que volíem era que no fossin imatges d'aquestes desgarradores per a fer-ho més dràstic. Nosaltres el que volíem era que la gent pogués sentir a un bomber, a un mosso, a un de les ambulàncies, a un periodista, a un metge, persones que cada dia els toca estar a la carretera i són persones i se'n donen compte del que passa. I aquestes persones també diuen prou. Volen i si ho passen malament perquè no se veuen del cap. Són situacions molt dures i ens volen donar la seva experiència i si aquesta experiència que ens donen en un comentari cada un, que tampoc han volgut que sigués molt, molt dramàtic, però només que una paraula d'aquestes, no sé què digui gravada, possiblement quan anirem conduint, a la millor pararem més compte. Són paraules que el que ens demanen és que tots tornéssim a casa. Nosaltres acompanyem aquestes paraules dient que ningú de nosaltres, quan per dematí no anem de casa, ens hem despedit de la família. A ningú li hem dit que no tornarem mai més. No estem preparats, la família, per assumir un cop tan dur. Per això, val la pena que tornéssim tots a casa. I el projecte és este. Nosaltres diem que tot el projecte està fet per salvar una vida. Però volem que esta sigui la teua, la de la persona que ens està escoltant. Per nosaltres, això és el més important. I tota la feina que estem fent és per salvar vides. Nosaltres pensem que la 340 només és un carril per banda. Per això estem demanant l'opció de dos carrils per banda per poder tindre més possibilitats de poder-nos salvar si hi ha una desgràcia. Llavors a la gent li diem que pari a compte. Després també ens parla una mare que ha perdut un fill i un fill que ha perdut un pare. I, bueno, nosaltres hem intentat que no sigui tampoc devastador, però que ens anéssim en aquella il·lusió de que no passi res i de que qui surti d'allí se'n vagi donant aquell para compte, aquell consell, que pareix que no, però és veritat. O sigui, qui de nosaltres, quan algun d'un familiar nostre se'n va, estem pendents de que quan arriba, vas i dius, truca'm sobretot quan arribes. Estem patint.
Llorenç, hem d'anar acabant l'entrevista, ens agradaria moltíssim parlar d'aquest tema, però lògicament ho has apuntat, 6 mesos a peu de carretera, tallant-la cada dijous, i no només dijous, també heu fet alguns talls en cap de setmana, i en aquest darrer tall que van convocar transportistes, alcaldes i veïns, el dissabte abans de Santa també s'hi vau sumar amb un tall a les cases d'Alcanar. M'agradaria que en un minut, perquè no ens queda molt més temps, em resumessis, em fessis un balanç, com valoreu la feina que heu estat fent durant aquests 6 mesos i dels resultats que fins ara heu aconseguit i també de la visió ciutadana, dels testimonis que cada dijous us acompanyen, que formen tot aquest moviment veïnal. Com valoreu tots plegats aquests sis mesos de lluita continuada per l'alliberament de la P7?
Pues en aquests 6 mesos el que hem trobat ha sigut molt de companyerisme, molts de veïns, molt bona gent de diferents pobles que s'estan fent amics a peu de carretera i que estan lluitant per un territori, gent que té ganes de guanyar. No, hem sigut sempre una terra de perdre. Sempre ens han dit la paraula no. Ara, aquesta vegada, volem dir sí. I penso que ens hem aixecat i hem dit prou. I si no, diuen que som cabuts, però no tenim que ser només cabuts. Tenim que emportar-nos la nostra. És a dir, la gent que ens estem trobant és majíssima, per això, els que estem en aquest projecte estem molt a gust. Tinc amics i amigues a tots els pobles ara. I, a més, s'està fent una unió entre associacions veïnals brutal, gent d'altres entitats que no te ho pots imaginar. Per a nosaltres estem fent, per una vegada, estem fent unir territori, que això sí que ens agrada. No volem separar-lo, volem unir-lo.
Amb la lluita s'uneix un territori que és molt important. Hem vist unió en moltes ocasions, però, sens dubte, aquest tema de la Nacional 340 és molt transversal en aquest sentit, perquè va de nord a sud del territori i no afecta a pràcticament tot el territori perquè és una via de comunicació utilitzada per tothom. Recordem, aquest dijous a la tarda, nou tall a partir de les 6, ja en aquest horari, aprofitant aquestes hores de sol que ja el sol es pon molt més tard, els veïns tornen a tallar en E340, per tant animem a tota la gent que ens escolti a que sumi el tall que hi ha aquí a la Milla de Mar a l'entrada del municipi una setmana més. I Llorenç, no volem molestar més, havent compartit aquests minuts, perquè sabem que ara doncs, teniu aquesta trobada aquí a la Generalitat Valenciana. Esperem que també des de València, des del País Valencià, també obren les portes doncs, a escoltar i a intentar doncs, aquest alliberament de l'autopista i que tota la força veïnal doni els seus fruits el més aviat millor.
Moltes gràcies a tots i a totes. D'aquí un temps, quan acabarem de la del País Valencià, la guerra la tenim a Madrid i anirem a Madrid i lluitarem perquè sàpiguen que la gent de les Terres de l'Ebre, la gent del Maestrat, lluita perquè lluitem per tots, no només per nosaltres. Ho demanem la gratuïtat per a tots.
I esperem que amb un govern que no sigui provisional, que sigui definitiu.
Sí, sí. No, que s'aclarisquen.
Que s'aclarisquen. Per realment, per realment poder solventar molts problemes ciutadans. Llorenç, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per tot, a vosaltres per la difusió i, bueno, a banda, també la setmana que ve estirem aquí per presentar el documental que vos pugui agradar a tots i penso que vinga, nosaltres estem convençuts que agradarà i que la gent se sent satisfeta perquè el projecte no és d'un, sinó és de tots.
Gràcies, Italia Andrés.
Vale, gràcies, eh?
I finalitzada l'entrevista amb Llorenç Navarro, president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, sobre aquest moviment veïnal nacional 340 i aquest documental Prou, emprenem la recta final amb el Som Cap. Avui tenim com a convidat des del CAP de l'Ametlla de Mar el doctor Manuel Madueño parlant sobre l'artrosis.
De diferents temes al llarg del nostre Sempre en tu, ja sabeu que els dijous tanquem amb el Som Cap, perquè tots som cap i a més avui és el Dia Mundial de la Salut i per tant més que mai també som cap. Avui compartim un nou espai amb el doctor Manuel Madueño. Manuel, molt bon dia.
Bon dia.
I felicitats als professionals de la salut, sens dubte, també en aquest dia. Fa una setmana parlàvem del càncer de colon, avui parlem de la salut en general, aquests dies de conscienciació.
Pues sí, la verdad es que no deja de ser un día importante, ¿no? Aunque el tema de la salud yo creo que todo el mundo lo tenemos muy presente, pero hoy día pues hay un reconocimiento especial.
Un reconeixement especial. Després parlarem doncs del Dia Mundial de la Salut. Avui el tema que ens ocuparà serà una malaltia, que és l'artrosis. I que segur que moltes de les persones que ens escolten diran: "Ai, tema sagrat en aquest sentit."
Bueno, la verdad es que es un tema que a nosotros los médicos nos preocupa muchísimo, porque da la casualidad de que el 30% de la consulta diaria es un problema relacionado con la artrosis. Por lo tanto, quiere decir que es una enfermedad que está ahí en un sector de población muy importante y que, por lo tanto, valía la pena el poder hacer una sesión de este tipo.
Per a entendre una mica, per a aquella gent que ens escolti, què és exactament l'artrosis?
Bueno, la artrosis la verdad es que es una enfermedad degenerativa, ¿no? Todo el mundo la asocia, cuando habla de artrosis, todo el mundo la asocia con el desgaste de huesos. Pues no, no tiene nada que ver con el desgaste de huesos. La artrosis simplemente es una degeneración en sí, es del cartílago que recubre los extremos óseos y que por lo tanto forman las articulaciones. En este caso diríamos que la artrosis es un envejecimiento de la articulación en sí.
Per tant, doncs, la mateixa articulació, diguem-ne, és la que s'envelleix. Quins factors podem venen causats en aquesta situació? Per exemple, problemes genètics, potser, problemes de no fer activitat física, ahir era el Dia Mundial d'aquesta activitat física, sedentarisme, que també, a més, és una causa bastant alta de mortalitat a Catalunya. Quins són els factors que fan que les persones puguen tindre artrosis?
A veure, d'entrada, l'artrosis és una enfermedad que afecta precisamente a las articulaciones, como hemos dicho, pero que al mismo tiempo, a partir de una cierta edad, es cuando empieza a aparecer los signos. No hay ni personas de diferentes razas ni geográficas que no tengan en su momento artrosis como el resto, ¿no? Por lo tanto, quiere decir de que esta enfermedad, tarde o temprano, va a afectar a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque va a depender muy mucho de los antecedentes familiares, va a depender muy mucho pues también de temas de físicos propios de la persona, de enfermedades concomitantes, de estilo de vida, que está muy bien que ayer hablaseis precisamente del sport, el estilo de vida, ¿no? El tema de la alimentación, temas tóxicos como es el alcohol, el tabaco, o sea, del sedentarismo, de la obesidad, va a depender muchísimo de todo esto. Pero eso estaría casi casi una vez que lo vemos como algo que pueda predisponer, también hemos de incidir en este tema como algo en el cual podemos prevenirlo a través del deporte, a través de una buena alimentación, a través de una vida más sana.
Entenc que molts de factors d'aquests que moltes vegades tant professionals de la salut com professionals de l'activitat física insistixen, remarquen, estan allà al peu del canó dient feu esport, tingueu una bona alimentació, al final no només parlen de moltes vegades pensem en malalties cardiovasculars, pot ser, que és el primer que ens ve, però és que no pensem en les nostres articulacions, en els nostres ossos, en el nostre esquelet humà, que també pateix els excessos de pes, per exemple.
Bueno, lo cierto es que la artrosis tiene una incidencia en la población muy importante. Hemos de pensar que prácticamente a partir de los 45 o 50 años todo el mundo va a empezar a tener algún problema de artrosis. Todo va a depender también de la actividad de cada uno. Todo va a depender de esta obesidad. Todo el mundo va a depender de la inactividad. Todo el mundo va a depender de la alimentación, ¿no? ¿Hasta qué punto puede incidir? Precisamente si en nuestra consulta del día a día tenemos un 30%, un 30 y tantos por ciento del número de visitas que viene a la consulta es por un problema de dolor de origen crónico, en este caso casi siempre es de tipo artrósico, hemos de pensar que en edades más avanzadas, a partir de una cierta edad, la artrosis puede limitar muy mucho la calidad de vida de la persona. Hombre, hasta el punto de que realmente en edades en las cuales están comprendidas entre los 60 y los 80 años, pueden dejar a una persona completamente inactiva, ¿no? De ahí la importancia. Sí que es cierto que vivimos más años, también es cierto que las enfermedades crónicas van a aparecer antes, pero si hemos de pensar que en nuestra columna van colgadas las extremidades, van colgados los órganos, van colgados una serie de vísceras en sí, hemos de pensar que por efecto de la gravedad todo eso va a recaer luego sobre unas articulaciones, la pelvis, las rodillas, los tobillos, etcétera, etcétera. Y si además resulta que no hacemos actividad física, adelgazamos los músculos, no mantenemos una buena calidad en ese sentido, la alimentación con la obesidad, etcétera, etcétera, pues al final el proceso artrósico por presión va a ser mucho mayor.
Molt més greu. Hem parlat una mica de què és aquesta malaltia, també hem anomenat una miqueta l'incidència de la població, que ja diem, és bastant, bastant elevada, però té tractament això? Hi ha cura? Depèn dels casos, depèn de la gravetat, depèn del nivell?
Bueno, la verdad es que si pudiésemos llegar a curar la artrosis, pues posiblemente seríamos premio Nobel, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy nosotros no tenemos ningún mecanismo. Lo que sí es cierto es que se puede prevenir en parte los efectos de la artrosis, ¿no? Hemos dicho que es una degeneración articular, por lo tanto es una degeneración que al mismo tiempo que progresa va limitando la movilidad. Quiere decir esto que si realmente nos encaminamos hacia una vida saludable, no llegaremos a tener la limitación que posiblemente si no hiciésemos esa actividad nos limitaría, ¿no? Tratamiento es analgésico, tratamiento muchas veces de fisioterapia, tratamiento es que uno quiera realmente ponerse en un momento dado a hacer algo de ejercicio, y el tratamiento es no atiborrarse de fármacos, porque eso es lo peor que puede haber. Simplemente pues saber en cada momento y para qué cosa necesita un analgésico o un antiinflamatorio.
Vendría a ser una mica también, sobre todo, una mica de part de rehabilitació, ¿no? Aquesta part de fisioteràpia, per tant, d'intentar tornar a activar aquelles articulacions, aquells moviments que haurien d'haver fet en previsió i haurien d'haver treballat una miqueta l'activitat física, l'activitat humana, per a no trobar-nos amb esta malaltia amb un grau elevat en este sentit.
Hombre, es que hay que pensar de que una persona con artrosis, una persona de edad avanzada con artrosis, tiene que modificar hasta su entorno de vida en casa, ¿no? Si nos paramos a pensar de que las primeras partes del cuerpo que se afectan a una artrosis son las articulaciones de las manos, en casa tendríamos que modificar incluso hasta los picaportes de las puertas, porque realmente un pomo redondo sería imposible que una persona mayor con artrosis pudiera abrir una puerta con ese pomo. Por lo tanto, se tendría que intentar poner una manilla en la puerta con el fin de poder acceder. Es decir, de cómo la artrosis puede limitarnos hasta el punto de no poder muchas veces ni siquiera abrir una puerta. Hemos de modificar también nuestro propio entorno, causa precisamente de esta artrosis. Por lo tanto, desde aquí, una vez que tienes ya instaurado un proceso crónico de este tipo, lo único que podemos hacer es aliviarlo. Y en la medida de lo posible, intentar apuntarnos a hacer algo de fisioterapia o de ejercicio, de piscina, de natación, algo para mantener un buen tono muscular y poder retrasar en la medida de lo posible todos estos acontecimientos.
Hem de destacar alguna coseta més sobre aquesta malaltia, Manuel, abans de parlar una miqueta d'aquest Dia Mundial de la Salut. Algun apunt últim sobre l'artrosis?
Bueno, yo creo que l'artrosis en estos momentos se trata con antiinflamatorios y pienso que no es un proceso inflamatorio, simplemente es un proceso crónico que necesita tratamiento de fisioterapia y de analgesia, nada más.
Com dèiem, avui hem volgut parlar d'aquesta malaltia, l'artrosis, però suposo que també els professionals que formeu al Centre d'Atenció Primària de Ametlla de Mar també, entre cometes, estareu també de celebració en aquest Dia Mundial de la Salut, entre cometes, treballant tots, perquè, ho he dit, entre cometes, no? L'atenció sanitària, doncs, evidentment, no pot parar, això no para mai. Suposo que, com dèiem la setmana passada, no? La conscienciació. Ahir teníem l'activitat física, avui tenim la salut, dos elements imprescindibles per a garantir la nostra vida.
Bueno, la verdad es que de todos es sabido, ¿no? La famosa frase aquella de mens sana in corpore sano, ¿no? Que esto ya en tiempo del Imperio Romano, ya el siglo I, ya se puso de moda. Lo cierto es que cuando hablamos de salud no hemos de pensar simplemente en aquello que nos duele, ¿no? Sino que la salud yo creo que es algo más. Es el enfoque biopsicosocial, ¿no? Es no solamente es nuestro cuerpo, sino dónde nos movemos, con quién nos movemos, nuestro estado psíquico, nuestro estado físico, nuestro estado emocional, todo forma parte. Cuando una persona realmente tiene un problema X, y llámalo el que quiera, familiar, personal, profesional, normalmente su estado de ánimo no es el más adecuado en un momento dado y empieza a somatizar incluso hasta cosas que le pasan a los demás y empieza a somatizarlo. Y a partir de aquel momento, debido a este proceso mental que tiene en aquel momento, empieza a pensar pues que tiene esto, que tiene aquello, y empieza eso, con una serie de sintomatología que muchas veces no es real, sino más bien es psíquica. Por lo tanto, hemos de pensar que el entorno esto biopsicosocial o la mens sana in corpore sano no está ahí por nada, sino simplemente que nos dice que la salud no solamente el cuerpo, sino todo el entorno.
És un entorn que hem de cuidar, sens dubte, i que doncs, amb les nostres relacions diàries, socials, doncs, hem d'aprofitar, no? Com per exemple, fer una miqueta d'activitat física, no cal fer grans dosis d'esport. Diuen que els adults 30 minutets al dia doncs, van molt bé i si a part doncs, ens cuidem l'alimentació i tenim una alimentació responsable i sana, doncs segur que, per exemple, podrem evitar que l'artrosis, com dèiem, doncs, tingui molta afectació o almenys preveure que no tingui aquesta gran afectació, com moltíssimes altres malalties, no només temes d'articulacions, temes de l'esquelet humà, també, com dèiem, per exemple, obesitat y temas cardiovasculares.
Pues sí, la verdad es que sí, pero también es cierto que una buena reunión con los amigos, el reírse, el intentar ser un poquito más feliz en la vida y demás, también ayuda a sobrellevar la artrosis. Por lo tanto, no es solamente tratar.
No, la artrosis y también tindre alegría a la vida, que també de tant en tant no hi ha problema per sortir i passar-s'ho bé i gaudir també, que la salut l'hem de cuidar, però de tant en tant algun dia d'alegria ens el podem donar, que sens dubte també ens anirà molt bé per a gaudir de la salut.
Completamente d'acord.
Que és molt important. Doctor Manuel Madoño, moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de l'artrosis al SomCap aquí al Sempre amb tu. Gràcies i fins aviat.
Muy bien, muchas gracias.
Tenim temps per a més, després de repassar moltíssims continguts al llarg del nostre Sempre amb tu d'avui. Ja ens espera la informació esportiva amb l'esport al nostre poble, però abans, com sempre, fem algun repàs, alguns apunts, alguns comunicats d'interès local fini. I avui què és el que hem de repassar?
Potser destacar més que avui acaben les inscripcions en dia 7 d'abril i als centres educatius, i també recordar que avui hi ha tall a la carretera nacional 340 a les 6 de la tarda.
Hem de dir que avui que un servidor ha estat voltant, barruntant pels centres educatius amb això de les proves cangur, doncs s'ha de dir que es veia molt de moviment a darrera hora i insistien des dels centres, des dels equips directius, fer aquesta preinscripció, molt, molt important, molt important, i fent doncs aquest avís. Què més, Fini?
No hi ha novetats pel que fan les ofertes de treball, si més no recordem les que hi ha actualment al telecentre de l'Ametlla de Mar. Fa falta una cuinera, també una cambrera, es busca un mecànic de vehicles i un comercial administratiu.
Ofertes disponibles des del telecentre.
I acabaríem en un apunt, com hem dit, avui és el Dia Mundial de la Salut, i dir que la salut no és només l'absència de... o quan ens afecta la malaltia, no? Sinó que la salut també és l'estat del benestar físic, mental i social. Tot el conjunt és la salut, està bé.
Està bé repassar que tota la nostra salut, doncs, no sigui una cosa, no? Com deia el doctor Madueño, mente sana y cuerpo sano. És una frase preciosa.
Tot va lligat.
Tot va lligat, i sens dubte doncs hem d'aprofitar també aquests dies especials com el de la salut per conscienciar-nos tots plegats, per fer esport ahir i avui, per cuidar-nos la salut. I este cap de setmana em tocarà fer alguna cosa, perquè si no dilluns segur que em dius alguna cosa, Fili. Per tant, haurem d'aprofitar el cap de setmana i espero que el bon temps també sigui protagonista. Fins aquí el nostre Sempre amb tu, 55 sempre és amb tu, i demà hi tornarem, cita de divendres, on, per exemple, ja avancem continguts, tindrem Fila Zero, estrenes del cinema per aquest cap de setmana. Repassarem amb els nostres companys de l'àrea de turisme les xarxes socials i el temps de l'entrevista, Vermut Literari, la segona tanda d'aquest Vermut Literari de Cala Cultura amb Artur Gaya. Tot això a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio. Fins demà, Fini.
Fins demà.
Molt bon dia.